Per mi recordo que era això, era com un bosc. Abans estava una mica més salvatge, estava menys cuidat també. El turó de les Tres Creus era com el castell anar a conquerir, no? Perquè a més s'ha de mig escalar com un nen i és una mica perillós, no? Anàvem sempre allà i ara és com, arribes allà és com no pots entrar de la quantitat de turistes que hi ha. És com has de fer cua perquè baixin i després poder tornar a pujar tu.
Aviam, Carles Marquès, totes aquestes aventures, ets el primer convidat de spin-off, benvingut, per començar. On estem exactament ara mateix?
Pues estem al Parkway, el famós Parkway.
Per què, concretament aquí?
Pues perquè jo vaig néixer i créixer just aquí al costat i, de fet, era jo el que li deia al meu jardí. Òbviament no era el meu jardí, però veníem cada dia aquí. Era el meu parc on venia jo a jugar de petit, amb la meva germana, amb els meus pares o amb qui sigués, i era com el nostre camp d'aventures.
I això dius que realment t'ha influït, com a mínim, per les teves primeres feines com a director?
Bueno, més que el Parkway, en general, tot el parc de Vallcarca, la Salut, tot el barri, aquest fet, no?, d'aquestes pujades i baixades, tenir que pujar cada dia fins aquí dalt, no?, per la Baixa de la Glòria, no sé si algú coneix el barri, que, que hi ha unes escales mecàniques, no?, el fet que hi hagi unes escales mecàniques al carrer, i no?, aquesta cosa, hi ha algú com estrany, que el resta de la gent no fa, és una tonteria, no? però que et fa molt conscient de l'espai, de la geografia, i, no? I aquesta sensació de que surts de casa i pots veure el mar, però a la vegada estàs molt lluny del centre, bueno, tampoc tan lluny, però quan ets un nen estàs lluny, no? I sobretot aquesta manera de veure des de dalt a baix, hi ha algo que et fa molt conscient de la geografia, no? I el que és pujar i baixar, i de fet vam fer com tres curs aquí al barri, una mica explorant aquesta idea de com la geografia del barri, no?, influïa la manera, en petites coses, en tres petites històries, influïa la manera de créixer i de veure el món d'un nen. És un curs que vam fer amb el meu cosí.
Això de les formes és important per tu, eh? Perquè recordo quan vam parlar per 10.000 quilòmetres, em parlaves de les línies verticals, les línies horitzontals, en relació a les dues ciutats que estaves reflectint en els pisos on es situava l'acció. Per tant, tu sempre tens la forma al cap.
Sí, tampoc vols tornar superobsessiu i supercontrolador, però sempre hi ha una, no?, com una fórmula, una inspiració formal. Ara estic intentant una mica com deixar una mica més de banda i tenir-la d'una manera més intuïtiva, però sí, suposo que hi ha una part plàstica de la imatge, del pensar en no, com transmetre'n... Des que faig un cinema que és molt d'actors, sí que penso que al final el que transmet són imatges i sons, no? Llavors, com treballes aquestes imatges, com et relaciones amb una tradició, no?, històrica, pictòrica, doncs, òbviament, estàs en diàleg, no?, i cinematogràfica també, òbviament.
Pictòrica, tu em parles de que t'agradava molt fer dibuixos, fins i tot alguns grafitis per aquesta zona.
Sí, home, la veritat és que dibuixar, en realitat sempre s'ha donat fatal, molt malament. I pintava grafiti, i pintant grafiti se'm donava encara molt malament. L'únic que tenia, no sé, m'agradava fer-ho i era una mica cabraboja, llavors pues, pintava amb trens i aquestes coses que no calia dibuixar tan bé, llavors feies quatre tonteries perquè no... Jo suposo que part de ganes de fer cine és, bueno, no cal dibuixar, no cal saber fer res, no, al cine, vull dir, no cal ser bo a cap disciplina, perquè se'm donava molt malament dibuixar, per la música sempre ha sigut absolutament negat, no he tingut oïda per res, quan venim d'una família que tots canten molt bé i els agrada molt cantar. Ostres, aquí turistes a saco.
Estem rodejats ara mateix.
Això no era així abans, però bueno, Barcelona aquí.
Home, dius, musicalment ets un negat, dius, però en canvi tens molt clar, no?, el que vols que soni. Com a mínim, el que hem vist fins ara, a 10.000 quilòmetres, hi havia molta importància d'aquell primer tema que començava sonant. Sempre tens el cap ja? Ets com Tarantino? Sents la música i després penses l'escena o primer l'escena i després la música?
Sí, de fet l'última, molts cops, és com l'origen d'escenes, com deies, a vegades transforma completament l'escena, no? La pel·lícula que estem acabant ara, el nom de la pel·lícula original, que després no l'he pogut posar, però bueno, és una llarga història, era Don't Fuck Around With Love, que és una cançó de The Blenders. I llavors, pues, a vegades et dona el to, a vegades et dona, no?, el que necessites, no?, una inspiració, no sé, a vegades un ritme, a vegades és com un sentiment concret, que clar, el bo de la música és que et pot expressar, no?, sentiments concrets, però que no són, però molt difícils de definir amb una paraula concreta, no? Aleshores, les paraules tenden a generalitzar, no? Pues nostàlgia. Bueno, però hi ha 30.000 tipus de nostàlgia diferent, no? I llavors la música pot anar molt al gra amb això, no?
Què més t'agrada escoltar? Si poguessis definir una miqueta els teus gustos musicals, quins serien?
Hòstia, és molt difícil això perquè jo soc molt d'aquest chaquetero, en aquest sentit que em vaig canviar molt de chaqueta segons... M'interessa, m'acabo no avorrint, però sí que m'interessa moltes coses. Admiro molt la gent que té aquesta capacitat per dir només escolto aquest tipus de música i profunditza al 100%, però a mi m'interessa moltes coses i en aquest sentit sí que soc molt dispers i vaig saltant d'una cosa a una altra. Sí que és cert que... Ara aquí passa la policia, el que saltava a Barcelona.
Sí.
Una de les coses que sí, jo vaig créixer una mica amb hip-hop, no? És una mica, érem quatre gats aquí, també amb aquest món del graffiti, de pintar, i eren els quatre gats que anàvem a concerts a Barcelona quan el hip-hop era una cosa que, no, que era com bueno, excepte Eminem, que era l'únic que sonava i que la gent li sonava una mica més mainstream, però jo quan explico als Estats Units que Tupac era algo gairebé underground, la gent al·lucina, no? Perquè... Però aquí sí que érem com que anàvem els mateixos... Érem com les 20 persones que anàvem als mateixos concerts de hip-hop sempre.
Sí, ens trobàvem
un tracte. Sí, al final ja era com el del xat, aquell del xat del vermell que sempre venia amb tal, la noia de les rastes... Potser no havíem parlat mai amb ells, no? Però sempre eren els mateixos, la mateixa gent. I sí que suposo que el hip-hop dels 90, pues, des de NWA, no? Niggas With Attitude, bueno, Tupac, òbviament, Wu-Tang Clan, Gangster era un dels meus grups favorits. They say it's lonely at the top and whatever you do, you always gotta watch motherfuckers around you. Nobody's invincible, no plan is foolproof. We all must meet our moment of truth.
The same shiesty cats that you hang with. Escolta, tornem ara mateix cap al principi de tot, eh? Ja que estem aquí al Paragüell, fent tot això. Tu i jo, quan fa que ens coneixem, més o menys?
Pues des de, no sé, des de sempre, no? Des de que vam néixer, perquè em sembla que va ser quan vam néixer en aquell moment, em sembla que ens vam visitar mútuament, quan just quan érem bebès, o sigui que...
30 i
pico d'anys? Sí, 33 anys.
Doncs jo recordo, des de bastant ràpid, que ja et va agradar el cinema, però tota la vida o quan va ser el clic?
Sí, però jo recordo que a mi m'al·lucinava el molt que sabies tu de cinema. Era com, m'impressionava que et sabies els diàlegs de memòria. I era com, uau, no? Era com, jo vull tenir... Era molt guai, no? I podia venir... Recordo que anàvem a Sitges i havia anat algun cop a veure pel·lícules llavors amb vosaltres. Era, per mi era com... Clar, a casa sempre... La meva mare sempre ha vist molt de cine. I ens portava... I anàvem bastant al cine un cop per setmana o així... Però clar, no des d'una cinefília, no? Sinó des d'un... Bueno, ella era molt curiós quan et poses a veure una pel·li a la tele, que se posa una vella... Ella se les ha vist totes, no se'n recorda del nom, no sap qui és el director, no sap què és què, però sempre està allà, no falla. Eh?
Cap on vols anar?
Sí, volia... Aquí es van posar una de les escenes d'Audols, un d'aquests curts. I sempre em fascina molt, que sembla que estiguis com al ventre d'una balena, però clar, això ja no és com... Ara hi ha gent tocant música.
Sí, bueno, avui també és el dia... Però bé, estem davant d'una construcció de pedra, així... Aquí vau rodar l'escena.
Sí, aquí vam rodar una de les escenes que hi havia un nen... Bueno, és una història amb un nen que és uns usudols, un con... Udols. I és una història d'una adaptació d'una història guatemalteca que amb la meva àvia m'havia portat, perquè el meu tiet viu allà i l'anava a veure. Una història que de nen m'havia afectat molt. I la idea era una mica barrejar-ho, l'imaginari de l'espai de meu, de Vallcarca, de Paragüell, on havia crescut. I a més, que, clar, quan creixes de nen en un espai com aquest, amb aquestes columnes que semblen com palmeres i que... No? És com tot... Et flipa, et penses que és el normal, també, però per l'altra banda, no? És com un món de fantasia amb el que vius aquí. No, i que suposo que no tenia la mateixa cinefília de nen que tenies tu, per exemple, no? Que recordo que et sabies els diàlegs de Pulp Fiction de memòria.
Pues mira, l'he desaprofitat.
Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti.
Sí. Recordo una anècdota, aviam si tu te'n recordes. Us van entrar a robar a casa, però l'única cosa que no van robar perquè no van veure és una càmera que t'havies comprat. És veritat això?
Sí, sí, va ser la primera càmera que em vaig comprar, una Sony VX100, i van entrar a robar, van robar tot el que tenien, vull dir, amb la càmera de fotos de ma germana també, menys la meva càmera, que es fa una mica vergonya, però tenia tota la meva roba bruta. Havia quedat la càmera a sobre i allò que la nit anterior havia deixat tota la roba allà a sobre i amagada sota la roba bruta no la van trobar.
Salvar? Qui sap si van salvar la teva carrera com a director en aquell moment?
Home, doncs pues sí, després vaig fer, amb aquella càmera vaig fer un docu després i tot, que, no, que segurament no hagués pogut fer sinó gràcies a la roba bruta.
Hauràs de fer algú que es digui roba bruta, algun curtmetratge o així. Quins són els teus principals així referents i qui és la persona que amb més il·lusió et feia conèixer que has conegut, finalment?
No sé, ara que parlàvem això de Pompeu, potser una persona que em va marcar molt en el seu moment, suposo també perquè anaves molt verge, no? Però quan estava primer de carrera, que fas moltes assignatures que t'avorreixen, que no tenen gust, però, òbviament, pues, perquè no tot et pot agradar, i estava donant classes a tercer al José Luis Guerín. I anant a aquelles que feia classes de guió, però realment... I després vaig fer un seminari amb ell, en aquell moment, no? Anar a les classes del Guerín i com parlava de cinema, com no? Ensenyava aquest amor i t'obria a una altra manera de veure el cinema gairebé, no? I de com reflexava una certa, no?, intimitat de lo més profund de les coses que t'arriben a partir d'imatges i de sons, no?, de com construir relats, no?, que vagin més enllà de la trama o de l'obvi, no?, de lo primer que et podia arribar per potser arribar a una mena d'epifania, no?, que suposo que és el que busca molt del seu cine. I per mi va ser algo molt important que m'ha marcat molt, 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 molt en aquell moment.
Parlaves d'un seminari, és veritat que vas fer un seminari amb el Víctor Erice i la Bess Quirostame?
Sí, això és una cosa que va organitzar el CCCB i ens va convidar uns quants directors allà. Sí que, òbviament, el cine Quirostame, el seu origen, també em va influir molt també via Guerín també, no? Sí que ostres, que en aquell moment, no?, clar, descobreixes que Quirostami és com tot un món que s'obre, no?, immens també, que no s'acaba, no? I justament va coincidir que venia a fer aquest taller i havies de presentar un, no?, i presentaves un curt i llavors sobretot un tema que et donaven i llavors ells venien i comentaven. Bé, no, va ser molt divertit, no?, i veure també el que... També veus que, en general, per lo general, sempre que he conegut directors, o sigui que admiro, hi ha un punt de... Cadascú va a la seva bola, en realitat, aquí ningú li importa a ningú, i sempre hi ha un punt una mica decepcionant, no sé, no de malament, d'admirar el que diuen i veure el que diuen, però és més com sempre des d'una certa distància, no? Pues allà a UCLA, per exemple, quan vaig estar allà als Estats Units, pues, jo què sé, pues va venir Alerzo, que va donar una classe, va venir David Fincher, que va ser com per mi... molt revelador, amb un dia i poc que va estar, totes les coses que explicava, que era com, uau. A vegades, però ja són més trucs que agafes, no? Suposo que aquesta cosa de canvi ja no et canvia l'estructura, no et canvia la manera de pensar, és molt difícil, perquè, clar, també els directors jo crec que són tots molt privats. I dicen en aquest sentit que és més generós, però que no està a mi, o sigui, donava molt de feedback i tal, però en realitat és un tio, no?, molt reservat d'aquesta gent. I que els directors són com els mags una mica, no?, que tenen les seves reticències a ensenyar els seus trucs de màgia molts cops, no? No tothom té aquesta vocació, no?, d'ensenyar. I el mateix amb Alexander Payne, per exemple, que venia a UCLA allà i era com... Bueno, és complicat aquest tema, perquè no els millors directors fan els millors professors, que és una cosa que aprens.
Has tingut la sort de guanyar bastants premis, eh? Vaig veure curtmetratges, 10.000 quilòmetres, òbviament. On guardes els premis, tu?
A casa dels meus pares.
Sí?
Sí, estan tots allà. Bé, i la productora, també. La productora, clar, és com... La productora, pues, suposo que a ells els serveix com... Pues, tenen una colla allà perquè quan algú entra... No? És aquesta tonteria de... A mi m'és bastant igual, però a una productora, quan entres i tens un colla, la gent reacciona diferent, no? Hi ha una cosa completament psicològica, no?, per aquesta... Això, i després, pues, això, casar els meus pares perquè els hi fa il·lusió i, no sé, i estan allà.
Si poguessis triar qualsevol cosa que volguessis fer, jo què sé, una pel·lícula de la Marvel, treballar amb Robert De Niro, jo què sé, què voldries fer?
Hòstia, jo faria una pel·lícula, vull dir, com Boyhood, no Boyhood, però sí que m'agradaria rodar una pel·li 10 anys, no?, amb un equip i tenir 10 anys rodant una pel·li, i anar fent.
¿Listos para divertiros?
¡Sí!
¡Sí! Bueno, no pasa nada.
Si pusiéramos las barreras...
Déjate de barreras. En la vida no hay barreras.
Sí, també podien intercalar altres coses, no digués això, però tenint una pel·lícula no tingués un límit de temps. Recordo que tenia una idea per això molt abans de que, no, que sortís la pel·li del Mecanoscrit, però és un llibre que tots, ens, òbviament, de petit ens ha afectat, no? Però sempre m'interessaven aquestes històries d'iniciació, no? Però pensava, quan pensava molt sobre el llibre i pensava en una possible adaptació, és com una pel·lícula que, no, que has de veure aquest canvi, no? De la maduresa a la, al pas de la joventut, que l'única manera de fer aquesta pel·lícula és rodar-la als 4 anys, no? En 4 anys diferents, i hòstia, pues seria com, no? com realment trobar, veure un cos que creix, no? Que és aquesta meravella que té Boyhood, no? El temps que passa, una cosa que em fascina amb el cine, que el documental té l'avantatge, perquè com veus capaç de rodar molt de temps, que veus, que m'emociona molt, no? Com veus aquests documentals on veus la gent envellir, no? I el pas del temps. Hòstia, m'agradaria fer moltes pel·lícules, no? Que poguessin tenir 4 pel·lícules alhora, no? Que vas rodant al llarg de 4, 5, 10 anys, no? I les pots anar construint, anar fent, però clar, òbviament amb un equip bé, no? I poder-ho fer amb, no? amb totes les imatges i tota la potència, no? Visual que t'agradaria fer-ho.
Moltíssimes gràcies per aquest dia tan assolellat i reto molta sort amb tots els projectes.
Gràcies a vosaltres. Unless you wanna see how